La Caverna Galàctica.
Un magazín top de filosofia pop.
Avui en parlem amb diferents protagonistes. Saludem primer a la Roser Ferriol, que és la directora.
Hola, Bea!
Ei!
Ei! Hola, nois! Què?
Bea Aguilar, la millor tècnica de la ràdio de la galàxia.
Us heu tornat a deixar el pen.
No, el portem.
Lleno hasta los topes de regalitos sonoros.
Ah, per cert, ja que us tinc aquí, sabeu que ens han felicitat de l'Ajuntament?
Ens han felicitat aquí, a nosaltres, de l'Ajuntament?
Sí, perquè com ho han fet anar? Ah, sí, perquè hem aconseguit un to de respecte i correcció que va molt amb la capitalitat cultural del 2024.
Un moment, però què collons té a veure la capitalitat aquesta amb la correcció i amb l'Ajuntament?
I amb nosaltres.
És per com va quedar el programa.
Però quin programa? En el que fem un homenatge a la Verderi perquè ens ha copiat a la SER.
No. O potser en el que parlem del gran gestor cultural Marès i la fantàstica idea de Sabadell Cultural, capital mundial del surf. És que ara es veu que ha sortit un enginyer innovador de l'hòstia que diu que, saps...
Nois.
Què?
L'últim programa.
Hòstia, dius coses una mica estranyes. Estàs bé? Trobes bé?
Sí. Sí que està rar, no? L'últim programa.
No, sí, a mi també em va estranyar una mica com ho vau fer, però com depèn del dia fer una cosa o una altra, tampoc em vaig sorprendre. L'alcaldessa està encantada i els de la Federació, la Junta de la Ràdio i la Regidoria de Cultura ens han demanat que els passem els enllaços de tots els pots que els volen retuitejar com a Sabadell Cultura.
Eh?
I que si seguiu així... acabareu cobrant.
No entenc res.
No, ni jo. Però va, així és la vida. Va, què? Gravem?
Gravem? El què?
El programa.
Però si ja vau venir a gravar-lo ahir. No us estic dient que ja l'han sentit i ens han felicitat?
Bueno, com que ja l'han sentit?
Sí, abans d'emetre'l sempre el senten. Per si de cas no fos cas que...
Un moment. Per si de cas què?
Però a veure, un moment, a veure. A mi m'esclatarà a mi el cap. A veure, quin programa? Però si encara no hem gravat res.
Oh, esteu fatal. Veu venir a gravar-lo. Us ho estic dient tota l'estona.
Nosaltres? Que vam venir nosaltres?
No, va venir el meu veí.
Nosaltres? Vam venir ahir?
Amnèsia? Toc? Ressaca?
Ressaca impossible. Ahir vaig estar tot el matí amb aquest.
Sí, fent un cafè a la plaça del mercat. No vam posar els peus aquí, Bea.
Però... passa, m'esteu prenent el pèl. Ahir vaig estar amb vosaltres gravant i tinc testimonis.
Doncs mira, et juro que no érem nosaltres.
I de què anava el programa?
No ho sé, sou bastant caòtics. Es fa difícil de dir, però... el guió posava... el doble.
El doble?
A veure, Bea, ahir no vam venir. No érem nosaltres.
No éreu vosaltres?
No, hòstia.
Aneu a cagar.
Uno, dos, cinco, tres, señor, tres.
Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco que aprendí fue cuando te... perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver. Ya no soy yo, soy tu reflejo. Dicen que hablo como vos, pero no lo entiendo. Si lo poco aprendí fue cuando te perdí en ese charco de sed, de ganas de no volver.
El senyor Freud, pare del psicoanàlisi, considera que el concepte d'ànima immortal seria el primer doble, el primer doppelganger del cos. Dirà el senyor Sigmund: aquesta imatge tindrà el seu correlat en un mitjà figuratiu oníric, que agrada d'expressar la castració mitjançant la duplicació o multiplicació del símbol genital.
Ostres, en Freud, tot ho portava al seu divan.
Sí, Enric, No oblidis que era el papa dels psicoanalistes. El senyor Freud considera que aquestes representacions han nascut en el terreny de l'amor per un mateix. Mm?
Del narcisisme primari?
Correcte, mon ami! I diu que, amb la superació d'aquesta fase que has esmentat, que canvia el signe del doble, d'aquesta assegurança de supervivència passa a ser luminós anunciador de la mort. Mm-hmm. I ens il·lustra, explicant una anècdota personal.
Vinga.
Em trobava sol en la meva cabina quan un sacló una mica violent del tren va fer que s'obrís la porta del bany. I va aparèixer davant meu un senyor gran en pijama i que portava posada una gorra de viatge. Vaig suposar que per error va entrar a la meva cabina. Em vaig posar dret per fer-li advertència, però em vaig quedar atònit a adonar-me que l'intrus era la meva pròpia imatge projectada al mirall. Amanece que no es poco, de José Luis Cuerda, comèdia surrealista del genial director i guionista manxec, trobem un altre tipus de doble.
Sí? Quin?
El produït per la bilocació.
Què és això de la bilocació, Òscar?
És un terme, Enric, estimat Enric, utilitzat per descriure un fenomen paranormal, sobrenatural o diví, segons el qual una persona o objecte estaria ubicat en dos llocs diferents alhora.
Ah, a mi.
Sí, i en aquesta pel·lícula, qui pateix la bilocació és el borratxo del poble. Escoltem.
De todas formas, tú eres un poquito llorón, porque el respeto que se tiene hoy por las minorías étnicas... Fíjate en mi comportamiento contigo durante los coitos, por ejemplo... Uy, pero qué ocurrencia, Carmelo. ¿Cómo has hecho eso?
¿El qué?
Pues lo de estar hacia atrás y aquí delante al mismo tiempo.
Ah, pues no sé. Me habré desdoblado. Será una de esas cosas que hacemos los borrachos sin darnos cuenta.
Pero eso tiene mucho mérito.
¿Te gusta?
Sí.
¿Quieres que lo haga todos los días?
Yo le doy unas prestaciones sexuales a tu mujer muy buenas.
La Caverna Galàctica aconsella.
Un consum moderat.
De què?
No ho sé. Això de la bilocació del borratxo del poble em recorda la gòtica història de la professora d'un col·legi intern de noies a França al segle XVIII. Una famosa llegenda protagonitzada per Emily Saget.
Ah, sí, 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 la professora que va tenir 19 feines diferents en 16 anys. Mm. Això sí que és bilocació, eh?
Sí, sí, avui dia es practica molt, sobretot entre els treballadors autònoms.
Sí, recordo que les mateixes alumnes expliquen que quan la Emily escrivia a la pissarra, al seu costat estava ella mateixa imitant els seus propis moviments.
O quan, estant al llit malalta amb febre, passejava tan bonament pel jardí.
Un cas perfecte de doppelganger.
Un moment. Aclarim d'un cop què volem dir amb aquest palabro. Què és el doppelganger?
Todos dicen que sobre la faz de este mundo tenemos un doble. Alguien idéntico a nosotros. Es una creencia muy extendida. Sin embargo, la parte más oscura de esta superstición deviene en el doppelganger. Es una palabra alemana compuesta y versa sobre un doble exactamente igual a nosotros. Pero en este caso particular es un doble que no augura absolutamente nada bueno.
Mira, Esto fue el lunes en el supermercado, me ha dejado loco. Yo estaba en un pasillo solo, en mi pompa, pensando en el azúcar que hoy le ponen a todo. Cuando le vi por el rabillo del ojo ahí a mi lado, como te estoy viendo a ti, me vi a mí, mi doble exacto. O eso, el tío se me pegó toda la compra, imitando lo que yo hacía de forma fantasmagórica, a dos pasos de mí, la sombra de mi sombra, un muerto viviente en la sección de detergentes. No decía una palabra, nos miraba la gente. Yo cogía cereales, él simulaba hacerlo también. Sabía mis gustos bien, mis productos 10, es lo que te digo, tío, que me lo iba señalando. Era como echar conmigo mismo, me estaban cantando. Ya en la caja hizo que metía la compra en bolsa, como una mala copia mía, más lenta y más sosa. Y me sentí con esposas atado a esa cosa, tapando las ofertas, vi su aura asquerosa. Se vino hasta mi casa, sí, ¿qué puedo decir? Pensé, el que se ve a sí mismo es que va a morir. Y me senté y se sentó, y le miré y me miró, y bostecé y bostezó sin convicción. Y nos quedamos como tontos los dos, mirándonos, el doble y yo. Mi doble y yo, doble y yo. Así como te digo, pasó. Tú puedes creértelo o no, porque es de locos.
En una realitat plena d'al·lucinacions i distorsions de la percepció, en la foscor de la caverna, la llum del sol.
Edgar Allan Poe, pes passat de la literatura universal i gran influència en el món del terror i la novel·la negra, també tenia alguna cosa a dir en el terreny del doppelganger, o doble, en el seu famós conte William Wilson, i amb traducció al castellà de Julio Cortázar, de qui parlarem més endavant.
En David Lynch, geni del setè art i un dels surrealistes contemporanis que ha reflectit molts malsons en cel·luloide. Un d'ells, Carretera perduda, Lost Highway, del 1997, seguim a un músic de jazz, Oscar, amb Bill Pullman, que rep una sèrie de cintes on es veu ell amb la seva dona a casa seva. Sí, tot comença a prendre el color dels films de terror quan en una festa es troba un senyor que li diu el següent.
Nos conocemos, ¿verdad?
Yo diría que no. ¿Dónde cree usted que nos conocimos?
¿En tu casa no te acuerdas?
No, no lo recuerdo. ¿Estás seguro?
Por supuesto. Es más, de hecho, ahora mismo estoy allí.
¿Qué quiere decir? ¿Dónde está ahora?
En tu casa.
Eso es una gilipollez.
Llámame. Marca tu número. Adelante.
Ya te dije que estaba aquí. ¿Cómo lo ha hecho? ¿Cómo he entrado en mi casa?
Tú me invitaste. No tengo por costumbre ir allí donde no me llaman.
¿Quién es usted?
Devuélveme mi teléfono. Ha sido un placer hablar contigo.
En Robert Louis Stevenson també va escriure la seva particular i famosa versió del doppelganger a Dr. Jekyll i Mr. Hyde, on ens relata l'investigació de l'advocat Gabriel John Utterson de la relació entre el seu vell amic, el doctor Henry Jekyll, i el misàntrop i assassí Edward Hyde. En aquesta novel·la curta del genial escriptor escocès, trobem que el doble maligne conviu en el mateix cos. Un trastorn psiquiàtric causat per un estrany beuratge creat pel propi doctor Jekyll o un trastorn dissociatiu de la personalitat.
Ah, qui lo sap?
De totes maneres, convidem a que llegiu la novel·la vosaltres mateixos, vosaltres mateixes, per extreure les vostres pròpies conclusions.
I ara escoltareu una lectura dramatitzada del conte Casa tomada, del gran escriptor argentí Julio Cortázar.
Nos gustaba la casa porque, aparte de espaciosa y antigua, hoy que las casas antiguas sucumben a la más ventajosa liquidación de sus materiales, guardaba los recuerdos de nuestros bisabuelos, el abuelo paterno, nuestros padres y toda la infancia. Nos habituamos, Irene y yo, a persistir solos en ella, lo que era una locura, pues en esa casa podían vivir 8 personas sin estorbarse. Hacíamos la limpieza por la mañana, levantándonos a las 7, y a eso de las 11 yo le dejaba a Irene las últimas habitaciones por repasar y me iba a la cocina. Almorzábamos a mediodía, siempre puntuales. Ya no quedaba nada por hacer, fuera de unos pocos platos sucios. Nos resultaba grato almorzar pensando en la casa profunda y silenciosa y cómo nos bastábamos para mantenerla limpia. A veces llegamos a creer que era ella la que no nos dejó casarnos. Irene rechazó 2 pretendientes sin mayor motivo. A mí se me murió María Esther antes que llegáramos a comprometernos. Entramos en los 40 años con la inexpresada idea de que el nuestro, simple y silencioso matrimonio de hermanos, era necesaria clausura de la genealogía sentada por los bisabuelos en nuestra casa. Nos moriríamos allí algún día. Vagos y esquivos primos se quedarían con la casa y la echarían al suelo para enriquecerse con el terreno y los ladrillos, o mejor, nosotros mismos la voltearíamos justicieramente antes de que fuese demasiado tarde. Irene era una chica nacida para no molestar a nadie. Aparte de su actividad matinal, se pasaba el resto del día tejiendo en el sofá de su dormitorio. No sé por qué tejía tanto. Yo creo que las mujeres tejen cuando han encontrado en esa labor el gran pretexto para no hacer nada. Y Irene no era así. Tejía cosas siempre necesarias. Tricotas para el invierno, medias para mí, mañanitas y chalecos para ella. A veces tejía un chaleco y después lo destejía. En un momento, porque algo no le agradaba. Era gracioso ver en la canastilla el montón de lana encrespada resistiéndose a perder su forma de algunas horas. Los sábados iba yo al centro a comprarle lana. Irene tenía fe en mi gusto. Se complacía con los colores y nunca tuve que devolver las madejas. Yo aprovechaba esas salidas para dar una vuelta por las librerías y preguntar vanamente si había novedades en literatura francesa. Desde 1939 no llegaba nada valioso a la Argentina. Pero es de la casa que me interesa hablar, de la casa y de Irene, porque yo no tengo importancia. Me pregunto qué hubiera hecho Irene sin el tejido. Uno puede releer un libro, pero cuando un pullover está terminado, no se puede repetirlo sin escándalo. Un día encontré en el cajón de abajo de la cómoda de alcanfor lleno de pañoletas blancas, verdes, lila. Estaban con naftalina, apiladas como en una mercería. No tuve valor de preguntarle a Irene qué pensaba hacer con ellas. No necesitábamos ganaros la vida. Todos los meses llegaba la plata de los campos y el dinero aumentaba. Pero a Irene solamente la entretenía el tejido. Mostraba una destreza maravillosa y a mí se me iban las horas viéndole las manos como rizos plateados, agujas yendo y viniendo y 1 o 2 canastillas en el suelo donde se agitaban constantemente los ovillos. Era hermoso. ¿Cómo no acordarme de la distribución de la casa? El comedor, una sala con gobelinos, la biblioteca y 3 dormitorios grandes que daban en la parte más retirada, la que mira hacia Rodríguez Peña. Solamente un pasillo con su maciza puerta de roble aislaba esa parte del ala delantera donde había un baño, la cocina, nuestros dormitorios y el living central, al cual comunicaban los dormitorios y el pasillo. Se entraba a la casa por un zaguán con mayólica y la puerta cancel daba al living. De manera que uno entraba por el zaguán, abría la cancel y pasaba al living. Tenía a los lados las puertas de nuestros dormitorios y al frente el pasillo que conducía a la parte más retirada. Avanzando por el pasillo, se franqueaba la puerta de roble y más allá empezaba el otro lado de la casa. O bien, se podía girar a la izquierda justamente antes de la puerta y seguir por un pasillo más estrecho que llevaba a la cocina y al baño. Cuando la puerta estaba bien abierta, advertía uno que la casa era muy grande. Si no, daba la impresión de un departamento de los que se edifican ahora, apenas para moverse. Irene y yo vivíamos siempre en esta parte de la casa. Casi nunca íbamos más allá de la puerta de roble, salvo para hacer la limpieza, que es increíble cómo se junta tierra a los muebles. Buenos Aires era una ciudad limpia, pero eso lo debe a sus habitantes y no a otra cosa. Hay demasiada tierra en el aire. Apenas sopla una ráfaga, se palpa el polvo, los mármoles de las consolas y entre los rombos de las carpetas de macramé. Da trabajo sacarlo bien con plumero. Vuela y se suspende en el aire. Un momento después se deposita de nuevo los muebles y los pianos. Lo recordaré siempre, con claridad, porque fue simple y sin circunstancias inútiles. Irene estaba tejiendo en su dormitorio. Eran las 8 de la noche y de repente se me ocurrió poner al fuego la pavita del mate. Fui por el pasillo hasta enfrentar la entornada puerta de roble y daba la vuelta al codo que llevaba a la cocina cuando escuché algo en el comedor o la biblioteca. El sonido venía impreciso y sordo, como un volcarse de silla sobre la alfombra o un ahogado susurro de conversación. También lo oí, al mismo tiempo o un segundo después, en el fondo del pasillo que traía desde aquellas piezas hasta la puerta. Me tiré contra la puerta antes que fuera demasiado tarde. La cerré de golpe apoyando el cuerpo. Felizmente, la llave estaba puesta de nuestro lado y además corrí el gran cerrojo para más seguridad. Fui a la cocina, calenté la pavita y cuando estuve de vuelta con la bandeja de mate le dije a Irene: tuve que cerrar la puerta del pasillo, han tomado la parte del fondo. Dejó caer el tejido y me miró con sus graves ojos cansados.
¿Estás seguro?
Sí.
Entonces tendremos que vivir en este lado.
Yo cebaba el mate con mucho cuidado, pero ella tardó un rato en reanudar su labor. Me acuerdo que tejía un chaleco gris. A mí me gustaba ese chaleco. Los primeros días nos pareció penoso porque ambos habíamos dejado en la parte tomada muchas cosas que queríamos. Mis libros de literatura francesa, por ejemplo, estaban todos en la biblioteca. Irene extrañaba unas carpetas, un par de pantuflas que tanto la abrigaban en invierno. Yo sentía mi pipa de negro y creo que Irene pensó en una botella de esperidina de muchos años. Con frecuencia, pero esto solamente sucedió los primeros días, cerrábamos algún cajón de las cómodas y nos mirábamos con tristeza. No está aquí. Y era una cosa más de todo lo que habíamos perdido al otro lado de la casa. Pero también tuvimos ventajas. La limpieza se simplificó, tanto que aun levantándose tardísimo, a las 9:30, por ejemplo, nos daban las 11 y ya estábamos de brazos cruzados. Irene se acostumbró a ir conmigo a la cocina y ayudarme a preparar el almuerzo. Lo pensamos bien y se decidió esto. Mientras yo preparaba el almuerzo, Irene cocinaría platos para comer fríos de noche. Nos alegramos porque siempre resulta molesto tener que abandonar los dormitorios al atardecer y ponerse a cocinar. Ahora nos bastaba con la mesa en el dormitorio de Irene y las fuentes de comida fiambre. Irene estaba contenta porque le quedaba más tiempo para tejer. Yo andaba un poco perdido a causa de los libros, pero por no afligir a mi hermana me puse a revisar la colección de estampillas de papá y eso me sirvió para matar el tiempo. Nos divertíamos mucho, cada uno en sus cosas, casi siempre reunidos en el dormitorio de Irene, que era más cómodo. A veces Irene decía:
fíjate este punto que se me ha ocurrido. ¿No da un dibujo de trébol?
Un rato después era yo el que le ponía ante los ojos un cuadradito de papel para que viese el mérito de algún sello de Upen o Malmedy. Estábamos bien y poco a poco empezamos a no pensar. Se puede vivir sin pensar.
Ah, vale.
Cuando Irene soñaba en alta voz, yo me desvelaba enseguida. Nunca pude habituarme a esa voz de estatua o papagayo, voz que viene de los sueños y no de la garganta. Irene decía que mis sueños consistían en grandes sacudones que a veces hacían caer el cobertor. Nuestros dormitorios tenían el living de por medio, pero de noche se escuchaba cualquier cosa en la casa. Nos oíamos respirar, toser, presentíamos el ademán que conduce a la llave del velador, los mutuos y frecuentes insomnios. Aparte de eso, todo estaba callado en la casa. De día eran los rumores domésticos, el roce metálico de las agujas de tejer, un crujido al pasar las hojas del álbum filatélico. La puerta de roble, creo haberlo dicho, era maciza. En la cocina y el baño, que quedaban tocando la parte tomada, nos poníamos a hablar en voz alta. O Irene cantaba canciones de cuna. En una cocina hay demasiado ruido de loza y vidrios para que otros sonidos irrumpan en ella. Muy pocas veces permitíamos allí el silencio, pero cuando tornábamos a los dormitorios y al living, entonces la casa se ponía callada y a media luz. Hasta pisábamos más despacio para no molestarnos. Yo creo que era por eso que de noche, cuando Irene empezaba a soñar en alta voz, me desvelaba enseguida. Es casi repetir lo mismo, salvo las consecuencias. De noche siento sed, y antes de acostarnos le dije a Irene que iba hasta la cocina a servirme un vaso de agua. Desde la puerta del dormitorio ella tejía. Oí ruido en la cocina. Tal vez en la cocina o tal vez en el baño, porque el codo del pasillo apagaba el sonido. A Irene le llamó la atención mi brusca manera de detenerme y vino a mi lado sin decir palabra. Nos quedamos escuchando los ruidos, notando claramente que eran de este lado de la puerta de roble, en la cocina y el baño, o en el pasillo mismo donde empezaba el codo, casi al lado nuestro. No nos miramos siquiera. Apreté el brazo de Irene y la hice correr conmigo hasta la puerta cancel, sin volvernos hacia atrás. Los ruidos se oían más fuerte, pero siempre sordos, a espaldas nuestras. Cerré de un golpe la cancel y nos quedamos en el zaguán. Ahora no se oía nada.
Han tomado esta parte,
dijo Irene. El tejido le colgaba de las manos y las hebras iban hasta el cancel y se perdían debajo. Cuando vio que los ovillos habían quedado del otro lado, soltó el tejido sin mirarlo. ¿Tuviste tiempo de traer alguna cosa?, le pregunté inútilmente.
No, nada.
Estábamos con lo opuesto. Me acordé de los 15.000 pesos en el armario de mi dormitorio. Y era tarde ahora. Como me quedaba el reloj pulsera, vi que eran las 11 de la noche. Rodeé con mi brazo la cintura de Irene. Yo creo que ella estaba llorando. Y salimos así a la calle. Antes de alejarnos, tuve lástima. Cerré bien la puerta de entrada y tiré la llave a la alcantarilla. No fuese que a algún pobre diablo se le ocurriera robar y se metiera en la casa a esa hora y con la casa tomada.
Cluca els ulls. Imagina un món millor i, si no pots, escolta la caverna galàctica.
El doble de Fyodor Dostoyevsky és una inquietant novel·la en la que el senyor Goliadkin, un modest oficinista, arriba a veure desdoblava la seva personalitat en la figura d'un altre company d'oficina exactament igual a ell, fins i tot amb el mateix cognom, que acaba substituint-lo, fins i tot a la feina. Aquesta petita novel·la tracta del fracàs i de la desesperació, que és just el que sentia Dostoyevsky després d'enemistar-se amb Bielinski i de ser mal vist en tots els salons literaris de Sant Petersburg.
Dostoyevsky manté l'ambigüitat entre l'objectiu real i l'ideal subjectiu. Mm. És a dir, Enric, que el drama pot succeir tant en l'exterior com en el cervell pertorbat del protagonista. Dostoyevsky comparteix amb el castellà Calderón de la Barca, escriptor del famós poema La vida sueño, la idea i el temor que la vida pugui ser un somni comú i acordat entre moltes persones, una forma de sonambulisme.
Sonambulisme. Ah, ara que et refereixes a això, Òscar, a somnis compartits,
sí?
M'has recordat la peli La invasió de los ultracuerpos.
Ui, quina por.
També coneguda com Els lladres de cos. Lladres de cos. Inspirada en la novel·la de ficció del 1954 de Body Snatchers, de Jack Finney. En aquesta narració tot passa en un poble petit envaït per alienígenes a través d'una mena de plantes que aprofiten el son de les persones per convertir-se en humans. Un per un, tots els ciutadans, mentre dormen, són substituïts per éssers sortits d'aquestes plantes, idèntics a ells, però sense emocions.
Una pel·li extraordinàriament inquietant, amic meu. La primera versió cinematogràfica és de l'any 1956, del segle passat, i després arribarem als posteriors remakes del 78, del 93, i al segle XXI, l'any 2007, l'últim remake titulat Invasión, amb Daniel Craig, l'últim James Bond, i Nicole Kidman.
Sí, 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 es veu que el tema preocupa. Sentim ara la versió del 1978 amb Donald Sutherland i Brooke Adams.
No sé qué pensar. Matthew, he vivido en esta ciudad toda la vida. Pero hoy me ha parecido como si todo hubiera cambiado. Las personas eran diferentes, no solo Jeffrey, sino los demás. Ayer todo parecía normal. Hoy, sin embargo, no lo era. Ha sido una pesadilla. Me he asustado de verdad. Era como si una ciudad entera hubiera cambiado de la noche a la mañana.
No te he contado nunca la historia de los camelleros del ejército inglés.
Ajá.
¿Eh? Estaban atrapados en el desierto del Sáhara. Llevaban 40 días rodeados por el ejército de Rommel, sin provisiones. Y el capitán, dirigiéndose a sus hombres, les dice: muchachos, tengo buenas noticias y malas noticias para vosotros. Y uno de los hombres
sí,
dice...
Sí, ahora recuerdo que ya me la has contado.
Te la puedo volver a contar.
Claro.
¡Cuidado!
¡No! ¡No, no, no, no! ¿Qué hace?
¡Se acercan!
¡El seguro!
¡Se acercan!
¡Deberíamos ayudarle!
¡Socorro! ¡Socorro! ¡Se acercan! ¡Se acercan!
Escuchen, está borracho, ayúdenme. Perdido.
¡Está aterrorizado!
¡Ustedes! ¡Por favor! ¡Corren peligro! ¡Por favor, escúchenme! ¡Es algo espantoso! ¡Por favor! ¡Después serán ustedes! ¡Están aquí! ¡Ya han llegado! ¡Socorro! ¡Están aquí! ¡Vienen por nosotros!
¿Qué habrá hecho ese hombre? El policía le ayudará.
Abans que ens envaïssin els ultracossos, parlàvem del doble de Dostoyevsky. Quan apareix per primera vegada el doble, el senyor Golietkin es pregunta si no serà aquest, i no ell, el verdader protagonista de la història.
Això, estimat Enric, no et recorda una mica el tema tan actual de la síndrome de l'impostor? Mm? Aquesta incapacitat d'interioritzar l'èxit personal de manera natural.
Hòstia, sí, tens raó. Però es veu que es dona més sovint entre dones que entre homes, per una falta de confiança en elles mateixes i per un entorn que no ajuda, que pensen que quan tenen èxit en el que fan es deu a la sort i que algun dia els altres descobriran l'engany de la seva suposada intel·ligència.
Un dia, estimat Enric, hauríem de parlar amb temps de tot això, que a mi no m'acaba de semblar tan evident. Tornem al Dobsto.
Va, sí. El doble ens planteja, estimats amics i amigues, enormes problemes metafísics. La realitat del món exterior, com en Descartes. Les relacions entre el somni i la vida, com en Freud i Jung.
Golietkin, tot i les advertències i indicacions, va entrar en una neurosi i bogeria, fins que es fa necessari interrompre els seus somnis i dur-lo a un manicomi. Però la desgràcia del senyor Goliatkin és que és un home bo. Bondadós, amorós, efusiu, com nosaltres.
Sí. Sabeu que la publicació del doble va ser un fracàs absolut? Anem a sentir les reflexions del senyor Goliatkin.
Endavant.
Finalmente, volvió a ver al desconocido, precisamente al desembocar en una calle. Solo que ahora no se le atravesaba en el camino, sino que iba delante de él, en la misma dirección, a pasitos menudos y como al trote ligero. No tardaron ambos en llegar a la Stalinsnoskvelnaya. Al señor Goliatkin dejó de latirle el corazón. El desconocido habíase detenido precisamente delante de la casa donde él vivía. Se oyó sonar la campanilla bajo el arco de la puerta y casi en el mismo instante también el rechinar del cerrojo de hierro. Abrióse el postigo, agachóse el desconocido y desapareció. Un segundo después llegó también el señor Goliatkin a la casa y pasó ante el portero, que refunfuñó no sabía qué. Atravesó el patio y volvió a ver al desconocido, que por un momento perdiera de vista. Viole precisamente cuando se disponía a subir la escalera que conducía al piso del señor Goliatkin. Este apretó el paso detrás de él. La escalera estaba oscura, lóbrega y sucia. Ante las puertas de los pisos había utensilios domésticos y toda clase de chirimbolos, de suerte que una persona extraña que, por primera vez y de noche, por añadidura, subiese aquella escalerita, había de tardar en hacerlo por lo menos media hora. Y con todo eso, siempre se corría el riesgo de romperse la cabeza y las piernas, y renegaba uno no solo de la tal escalera, sino también de aquellos amigos que habían ido a vivir en un piso al que tanto trabajo costaba llegar. Y sin embargo, aquel desconocido a quien el señor Goliatkin iba siguiendo parecía conocer a fondo todas las particularidades de la escalerita famosa, ni más ni menos que si viviese en la casa. Subía los peldaños con suma ligereza, sin siquiera una vacilación, cual si los conociera a fondo. El señor Goliatkin casi lo había alcanzado. Sí, por dos o tres veces diole en las narices el vuelo de la capa del desconocido. De pronto, el corazón se le paralizó. El misterioso personaje habíase detenido precisamente ante la puerta del piso del señor Goliatkin. Y Petrushka, cosa que en otra ocasión había asombrado no poco al señor Goliatkin, Petrushka mismo, cual si lo hubiera estado aguardando sin acostarse, abrió enseguida la puerta y salió a recibirlo con la luz en la mano. Enteramente fuera de sí, entró en su casa el héroe de nuestro relato. Sin dejar el sombrero y la capa en el recibimiento, quedóse cual herido de un rayo, en pie en el umbral de su habitación. Cumplíanse todos los presentimientos del señor Goliatkin plenamente. Todo lo que había temido hacíase realidad. Faltóle el aliento. Fuésele la cabeza. El desconocido estaba allí, sentado en su cama, también con el sombrero y la capa puestos. Reíase un poquito, lo miraba y se le hacía unas señas afectuosas con la cabeza. El señor Goliatkin quiso gritar, pero no pudo. Quiso protestar contra aquello, pero las fuerzas le faltaron. Se le erizaron los cabellos y se quedó tieso de espanto junto al intruso. Razón tenía de sobra para ello. El señor Goliatkin había reconocido enseguida en su nocturno amigo. Su nocturno enemigo no era nadie, sino él mismo. Sí, señores, el propio señor Goliatkin, que era también el mismo señor Goliatkin. En una palabra, que era, en todos los sentidos, eso que se llama su doble.
En Franz Schubert va composar la cançó Der Doppelganger amb lletra de Heinrich Heine, que diu el següent.
La nit està tranquil·la, reposen els carrerons. En aquesta casa vivia la meva estimada.
fa temps que va deixar la ciutat. La casa continua en el mateix lloc. També hi ha, allà, un home que aixeca la mirada i recargola les mans angoixat. Em va horroritzar al veure el seu rostre, la lluna em mostrar la meva pròpia cara. Tu, doppelganger, tu, pàl·lid camarada, per què imites les penes d'amor que en aquest lloc vaig patir tantes nits en un altre temps?
Com a curiositat, Òscar, cal dir que aquesta meravellosa peça va ser composada i escrita l'any 1828, que va ser el mateix any en què va morir en Schubert.
Hosti, quina por!
Ah, coincidència? O va ser el seu doble qui li va llevar la seva vida?
No ho sabrem mai.
Escoltem-la.
Antritziehe, der Mond zeigt mir meine eigene Gestalt. Du Doppelgänger, du bleicher Geselle, was äffst du nach mein liebes Leid, was mich gequält auf dieser Stelle? So
a toda hora, que cuenta segundos si tú te demoras, y que todo el tiempo él te quiere ver, porque ya no sabe sin ti lo que hacer, y en el medio de la noche te llama a decir que te ama. Ese tipo soy yo, el tipo que firme te lleva del brazo, no deja que nadie interrumpa tus pasos. Pase lo que pase, te va a proteger. El héroe esperado por toda mujer. Y por ti él encara el peligro, tu mejor amigo. Ese tipo soy yo. El tipo que te ama así como eres, después del amor en su pecho te duermes, te acaricia tu pelo, te habla de amor, te dice otras cosas que te dan calor, de mañana despiertes sonriendo.
En termes anecdòtics en el terreny literari, o més ben dit, en la vida d'alguns escriptors, com en el cas d'aquests, trobem que el gran poeta i escriptor alemany va
viure una paradoxa temporal que el va fer trobar-se ell mateix quan anava a cavall amb un senyor igual que ell, amb vestimenta grisa i amb ornaments daurats. 8 anys després va tornar a viure la mateixa situació, però en aquell moment era ell qui anava vestit de gris amb ornaments daurats i el doble com anava el seu jo més jove.
Sí, l'escriptor francès Guy de Maupassant, amb greus problemes mentals, assegurava que el seu doppelganger li havia dictat molts contes.
I en Lord Byron va conèixer per veus amigues de la seva presència a la cort anglesa mentre estava convalescent d'una malaltia tropical a terres estrangeres. Un cas de bilocació, com el borratxo d'Amanece que no es poco?
Sí, si es veu que va dir «Espero que el meu altre jo es comporti com tot un gentleman». En el món del còmic també trobem el gran Corto Maltès dialogant amb el seu doble després d'unes caladetes d'opi a la Casa Daurada de Samarcanda, de l'immens Hugo Pratt, un dels meus còmics preferits.
Sí.
Sí, Enric, un dels meus còmics preferits i molt amic de Hugo Pratt, d'un dels teus escriptors preferits.
Ah, sí? De qui?
Umberto Eco.
Ah, sí.
Escolteu una dramatització que farem amb molt d'amor l'Enric i jo en aquest moment. Qui serà ara? Endavant.
Bona nit. M'esperaves?
Chepkett.
Bon Nadal, estimat amic.
Déu meu, ets Chepkett.
Chepkett? Vols dir Timur Chepkett? El teu sòcies? No, no sóc Chepkett. Sóc tu mateix.
A jo mateix? És la primera vegada que em passa. Seu. Per quina casualitat et trobes aquí?
No sembles molt sorprès.
Sorprès? Això és poc. Porto un ensurt de mort, però segur que em despertaré.
No és tan fàcil.
Què intentes dir-me?
És una llarga història.
Què pretens amb aquesta comèdia?
Comèdia? Com ets? T'enfades? Et piques? Et rosega la consciència? Saps que et retreuen que ets egoista? Que no et compromets a fons? Que fuges de la realitat?
M'he llegit el conte de Pep Consciències. Acaba molt malament.
Sí, jo també segur que l'he llegit. Resumint, se t'acusa de no complir ni amb el teu deure de catòlic amb la família, ni el teu deure de comunista amb la societat. Què em dius d'això?
No penso contestar-te aquesta nit. A més, em carregues. Ets massa curiós.
Me'n vaig. Avui és impossible parlar amb tu. Ets tan arrogant i presumit que no veus la veritat.
La veritat no existeix. La Caverna Galàctica. Tots els dimarts de 9 a 10 del vespre a Ràdio Sabadell.
Doncs, si vols, Òscar, podem provar a veure si podem connectar amb el nostre oracle particular.
Amb Paco López.
Amb Paco Francis.
Paco
sí,
Francis. Paco López, vinga, Francis. Doncs. I tant.
Va, intentem concentrar-nos i aconseguir-ho. D'acord? Nois i noies, vinga, som-hi.
Som-hi.
Paco?
Hola? Paco?
Hola,
company.
Hola, com esteu?
Estàs? Molt bé. Tenim moltes ganes de veure't, de sentir-te i de veure't també.
Ah, aquí l'igual, d'escoltar-te.
Ja sabeu que heu de venir a Delfos a veure'm.
Això és lluny, no?
Molt lluny.
Sí.
Va, a veure. Si tenim sort, ens paguen un viatge a Delfos.
Vinga.
Escolta'm, Paco, què ens pots dir? Estem parlant d'un tema que és el doble i una altra paraula que és alemanya. Que es
el doppelganger, que no sé si es diu així en alemany. Disculpeu, els germanòfils.
La filosofia diu alguna cosa sobre això del doble? Hi ha algun autor especialment que parli de coses així?
Sí, hi ha varis, no?, que parlen de dualitats, no? Principalment, recordeu-vos, el gran Plató parla també de dualitat, no? Però potser el que més ens interessa avui és els Descartes.
Ah, sí?
Ostres, per què?
Perquè ell en parla de la dualitat de substàncies, per exemple. De tal manera que nosaltres, els éssers humans, estaríem compostos, no?, de dues substàncies, que serien, ho dic en llatí, eh? No, no importa, no?
No, 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 cap problema. Ens encanten els idiomes.
Sí, nosaltres serem llatí.
La res cogitans, vale? Que seria aquella part de la ment i de l'ànima, i després estaria la res extensa, que seria la part del cos, no?
Sí.
I Descartes, a més, pensava que hi havia una altra substància, de més perfecta, infinita, que és Déu.
Déu.
Aquesta és la gran substància que ho garanteix tot, no? Perquè Descartes, si us en recordeu, ell volia crear un mètode nou de coneixement per arribar a la veritat, intentant acabar amb tota la tradició que ell havia rebut.
Sí.
Com a alumne, no? El que passa és que al final es queda una mica curt. Al final ha de recórrer a Déu per explicar, per exemple, com explico allò que és extern a mi mateix. Perquè jo sé que existeixo perquè penso, no?, deia ell.
Sí.
Però què passa al meu exterior?
Sí.
Què passa, Paco?
Llavors, és per garantir que l'exterior a mi existeix, el que fa és acudir a Déu, perquè Déu no m'enganyaria i Déu garanteix que tot el que és extern a mi existeix.
Ja.
Fixeu-vos que vol acabar amb tot allò medieval, no? I acaba, mai millor dit, amb una tesi medieval.
Què és, quina?
Que Déu garanteix l'existència de tot.
Ah, vaja. Doncs no era un modern?
Sí, era un modern, però ja sabeu que començar de zero és complicador.
Ja, però dius que som una mica dos en un, tots.
Sí, 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 per Descartes sí. Sí, sí. A més, deia que el cos era, a més, era com una màquina, no?
Hola.
Una màquina que en aquella època, fixeu-vos que aquesta concepció va donar lloc a moltes coses, per exemple.
Sí.
Per disseccionar cossos.
Ah, sí?
No es feia, abans no es feia, estava prohibit, a més, i amb aquesta concepció de l'home com una màquina,
sí,
de ple d'engranatges, no? Imagineu-vos una màquina, les màquines estan plenes d'engranatge, no? Ells agafaven l'exemple del rellotge, vale? Com a màquina. Què passa? Les màquines es gasten, no?
Sí.
Les màquines necessiten recanvis, no?
Sí.
Sí, el cos humà també. Llavors, en aquella època, van començar a disseccionar cossos per saber com eren per dins. És un avenç de la medicina, evidentment. Si no fos per aquesta concepció mecanicista de l'ésser humà,
clar,
la medicina, tal com la coneixem avui, no existiria.
Ja. Sí, però dius coses que potser tampoc no estan molt clares avui dia, eh? No?
Com quina?
Això que... Allò que diuen que... els ulls i l'esperit i la relació entre el cos i, no, les persones es miren i es pensen que són la matèria i coses, és una mica un lío, no, tot això?
Sí, 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 però bueno, no deixa de ser una concepció que tenim totalment arrelada, no? Qui no ha sentit a parlar mai de l'ànima? Qui no ha sentit a parlar mai del cos, no? I on s'uneixen el cos i l'ànima, no?
Sí.
Hi ha algun punt d'unió entre cos i ànima? Descartes dirà que sí. Et dirà que sí i et dirà allà on s'uneixen el cos i l'ànima. Endevineu on és?
On és? Ah, jo tinc una idea, però...
Em sembla que jo ho sé. No ho sé,
sí?
Eh?
A veure.
La glàndula pineal.
Ei, molt bé, bingo.
Pineal.
Ole, me'n recordo encara.
Que no ve de penis, eh?
Ah, no, 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 no. No,
tenir no, no. El cos i l'ànima al penis ja seria, no? Imagineu-vos.
Ja hi ha, que ho tenen allà.
Sí, sí, i més coses allà, no sé. Sí, sí.
El que els queda d'ànima ho tenen allà, sí, sí.
Bueno, doncs aquesta és la visió dualista de Descartes, no? De la substància cartesiana, sí, sí, sí.
Em sembla que...
Tenia alguna pregunta més a l'oracle?
Sí, has explicat molt bé la dualitat cartesiana. I tu creus que Descartes creia que en el doble? En el doppelganger, saps?
Sí. Podria ser, jo no estic segur, eh? No estic segur.
Uh-huh.
Em faltarien potser dades, no? Però segurament sí. En aquella època les dualitats eren pot dir d'alguna manera, eren una cosa que es veia cada dia, no? Que pensaven cada dia. És molt difícil pensar en una època profundament cristiana que no hi hagués aquesta dualitat cos-ànima, no? I tenir un doble. Doncs que interessant, no?
Sí, podríem... Tu penses que l'Òscar i jo podríem tenir uns dobles?
Segur que sí.
Sí,
segur. Fins i tot l'Oracle té un doble.
Ah, sí?
I on el tens, tu?
El tinc amagat, que surt de tant en tant.
Ah, pillin.
Sent de tant en tant, i vosaltres segur que també en teniu. Que us heu mirat alguna vegada al mirall.
No, no, jo crec que no. Com... Som no, únics, jo no? Crec que som únics.
Nosaltres no en tenim.
No hi ha ningú com nosaltres.
No en teniu.
Clar, som superdiferents.
Sou únics i repetibles.
Sí.
Sí.
D'això n'estic segur.
Som molt bona gent.
Sí.
Això sí, això sí que sou. Molt bé. Doncs digueu-me, alguna pregunteta més a l'Oracle que us pugui il·luminar, que us pugui dir
això,
alguna cosa?
Què vol? Tu creus que té alguna cosa a veure amb els avatars, els dobles?
Amb la pel·lícula?
A la pel·lícula Avatar?
Sí.
Doncs... constantment estem fent un doble de nosaltres mateixos, no? Quan estem, per exemple, quan entrem a xarxes socials, no entrem nosaltres físicament, entra una espècie de podria ser un avatar, no?
Mm, sí, és veritat.
O sigui que les xarxes socials estarien plenes, no?, de dobles, també, clar que sí. No som allò que surt a les xarxes socials, és alguna cosa que s'assembla a nosaltres, no?
Sí, jo trobo que sí que és veritat, perquè tu entres, però són imatges, això. És que em recorda molt el tema aquell que una vegada Oracle vas parlar sobre Plató i el món de les idees i les imatges i les coses i això.
El mite de la caverna,
el mite de la galàctica.
Sí, que les coses són còpies, no?, d'aquelles idees que estaven fora d'aquest món, no?
Sí.
I que vivim constantment en la caverna, no?
Digue'ns-ho a
la caverna, que no passa res. Vale? Que la caverna s'està molt bé. No t'has de qüestionar res.
Però, hosti, això és un sí. I com ho saps que s'està molt bé? Has de sortir per saber-ho o no cal? Millor no surts.
Bueno, com a mínim, no tens per què. Si tu et trobes bé en un lloc, has de marxar.
No.
Si estàs bé,
sí.
Per què te n'has d'anar?
Exacte.
Per
I tu pots estar mirant, poden estar passant coses, no? Imatges, per exemple, i tu estàs bé mirant aquelles imatges, no?
Sí.
És quan mires, no? Mires la televisió, mires les... o el que hem dit, no? Les xarxes socials i totes aquestes coses, no paren, no?, d'informar-nos i d'embardejar-nos amb imatges, no?
Sí,
clar, un coach...
I ens trobem a gust allà, no? I no ens qüestionem, o la majoria de la gent no es qüestiona, bueno, què estem fent aquí, no?
Sí, sí.
Estem bé.
Ara m'has fet pensar, un coach et diria, no? Estàs a la teva zona de confort, aquí, a la caverna,
exacte,
tancat, mirant les
sí.
ombres.
Ja.
Has de sortir, ser tu mateix, sí, sí. No? És sí. una miqueta això, no?
Sí, però per sortir has de tenir també valor, eh? És una mica navegar contracorrent, no? Com no. va la societat. La societat, jo crec, jo me la imagino com, no sé, una gran... Sí, si voleu, com el mite de la caverna, no? Tots allà ficats i anant passant coses sense qüestionar-te res. Perquè no tenim temps, o perquè no volem, o perquè, com ja us he dit, que de vegades a la caverna s'està bé, tu. Estàs confortable allà, t'estan fent les coses, no sé. Saps?
I tant, i tant. Aquí estem l'Enric i jo.
Jo no em penso moure.
Superconfortable, sí.
No ens podem...
Em sembla que avui dormirem aquí, a la caverna, tu.
Sí,
s'està
caverna.
Molt bé. Doncs res, company, ens sí, has il·luminat una altra vegada aquí,
bueno,
la foscor
sí.
de la caverna.
Sempre, sempre.
Un cop
sempre,
més.
Sempre. Si us ha servit alguna cosa, contentíssim.
I tant, sempre. Sempre, company.
Esperem que la propera vegada que ens puguem posar en contacte amb tu també ens responguis, perquè és molt important.
I tant, molt, molt important.
El que vulgueu.
Paco Francis, el nostre oracle, moltes gràcies per respondre a les nostres preguntes. I tingues clar que hi ha molts oients i oientes que t'estan esperant tota la setmana.
Sí. Bueno.
Que ens ho diuen, eh?
Sí, sí, sí.
Si no me n'ho usa telèfon i això, no sé.
Això és un programa... molt correcte.
No, bueno, encantat d'ajudar-vos.
Gràcies.
I de parlar amb vosaltres, evidentment.
Gràcies, company.
Gràcies a vosaltres. Guapa.
Una abraçada.
Bona nit.
Una abraçada. Que vagi molt bé. Bona nit.
Adéu.
Avui us ha parlat l'Enric López
i l'Òscar Masllovet. I Antoni González en la realització tècnica. El nostre agraïment als convidats i col·laboradors que tan generosament han participat en aquest programa de La Caverna Galàctica. Una idea original d'Òscar Masllovet i Enric López per a Àcid Crític, Associació de Filosofia, en col·laboració amb Ràdio Sabadell.